Encara que aproximadament un 7% de la població de Catalunya es declara musulmana, segons les darreres dades del baròmetre de la religió de Catalunya, aquesta encara és una religió força desconeguda per la majoria de catalans. I sobretot és una religió envoltada d'aspectes controvertits, amb terminologia complexa i en alguns aspectes confusa per falta de fonts rigoroses. Per això avui volem parlar d'Islam i d'alguns dels seus aspectes més polèmics amb Dolors Bramont. Ella és doctora en filologia semítica, en història medieval i professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona i acaba de publicar a l'editorial Fragmenta, el llibre L'Islam avui, alguns aspectes controvertits. Hola, Dolors, benvinguda al programa.
Hola, bona, gràcies per convidar-me.
L'Islam és una religió desconeguda per les circumstàncies o està tergiversa voluntàriament?
L'Islam és desconeguda per força nombre de persones, perquè volen no conèixer-la o perquè no hi han tingut accés. A vegades es tergiversa amb mala fe i a vegades es tergiversa per desconeixement. Li estic tirant a terra la pregunta, eh? Però ho lamento.
Una mica de tot, eh?
Ho lamento.
Escolti, actualment de musulmans n'hi ha a tots els continents. Podem parlar de nivells de... I faig així, que els oients no em senten, però faig moltes cometes de puresa, eh? Entre musulmans.
Nivells de puresa, diu. Jo no sé amb quina ideologia vostè em diu la paraula puresa. Suposo que vol dir
qual,
pràctica...
Eh? No.
No. Per mi educada en el cristianisme, la puresa era no fer actes impurs, que anava la cosa ara no m'ho faci descriure.
D'acord.
Mentre que per un musulmà o per un jueu la puresa és un concepte diferent de puresa ritual. Bromes a part, nivells de pràctica de musulmans, tots els que vulgui. Jo a vegades dic que hi ha tants islams com musulmans practicants. També, si em permet, segueixo dient que la doctrina bàsica de l'islam està exposada en el llibre de l'Alcorà i un dels verbs que més s'utilitzen en aquest llibre és precisament raonar, pensar, fer servir l'enteniment. És a dir, que és una religió que convida a que el personal pensi, raoni, faci servir la capacitat de raciocini que com a creients creuen que Déu els hi ha donat.
D'acord.
Que llarg ho faig, senyor.
No, però fa molt bé.
Que complicat.
Escolti, vostè en el llibre exposa diversos aspectes controvertits, per exemple. Assegura que el tema jihad no és guerra santa, diu, sinó esforç. D'on ve aquesta confusió?
Home, de què hi ha molta gent que tergiversa i que ha tergiversat des de que el món és món.
Ara la primera pregunta.
Ah, clar, aquesta vegada sí, aquesta vegada sí. M'ha tocat la fibra sensible. Guerra santa és una expressió malèvola, perquè una guerra mai pot ser santa, per sentit comú, parla de sentit comú, que es va inventar el papa Urbà II el 1095, el concili de Clermont, quan va fer la primera crida a la primera creuada. Per tant, és un terme no només occidental, sinó no només catòlic, occidental-catòlic, sinó occidental-catòlic i vaticà, perquè és el papa Urbà, com dic, el primer que encunya aquesta expressió, dient anem a salvar els llocs sants, i el crit era Deus lo vol. És a dir, que també anaven a matar o a combatre en nom de Déu, que és el que ara critiquem a algunes persones que es diuen musulmanes i que jo no els hi donaria l'etiqueta aquesta amb tanta facilitat. Per tant, Guerra Santa no és una expressió islàmica, no neix ni hauria d'emplear-se, però malèvolament algú la va seguir empleant i ignorantment i malèvolament des del... És que m'ha tocat el punt flac, ho lamento.
Jo ho veig, ja.
Des de l'octubre del 2014, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola ens va tergiversar tota la tasca que fèiem els arabistes, els islamòlegs, de dir és esforç, no és guerra santa, vale, i els senyores acadèmicos varen decidir entrar en el diccionari normatiu per la gent que parla i escriu en castellà i han entrat la paraula jihad amb Y, primer error, qualificant-la de femenina, segon error, perquè esforç i jihad en àrab és masculí i en castellà i en català, evidentment, també, i a sobre definint-la com a guerra santa de los musulmanes. És a dir, que tota la feina que feia persones que fèiem anys que estaven portant a terme, doncs, quatre acadèmicos muy doctos ens l'han tirat per terra. I ho dic amb dolor
ja ho veig,
i amb enfado, eh? Això també.
Queda dit aquí, eh? Un altre element controvertit del qual vostè parla al llibre és la sunà. No sé si ho pronuncio bé.
Ah, la sunna.
La sunna,
no passa
res.
Perdó. Escolti, no té culpa, vostè.
Jo és que ho he llegit i llavors al llegir-ho no sabia com es pronunciava. Li volia demanar, ara seriosament, si és possible un país respectuós amb els drets humans si vas al seu sistema jurídic amb la sunna i la xària.
Bueno, la sunna és una mena de col·lecció d'anècdotes que haurien estat protagonitzades pel profeta o pels primers musulmans, per la primera comunitat de musulmans, i aquest conjunt d'anècdotes sumen 660.000. Ja es veu que això és massa activitat per tan poca gent, o per poca gent. Per tant, cal pensar, i els mateixos musulmans ho van establir de seguida, que els hadisos, és la manera de dir cada episodi, que constitueixen aquesta col·lecció d'anècdotes, doncs n'hi ha uns que són certs, uns que són incerts, uns que són falsos, uns que són inventats i uns que són dictats directament per Déu. És a dir, hi ha una variació tal que els humans, que jo sàpiga, no hem arribat a la capacitat de dir quina és veritat i quina és no, quin puc fer servir de model i quin no. Però a vegades és molt còmode, perquè busquis el que busquis. En aquestes, insisteixo, 660.000 anècdotes, sempre trobaràs l'anècdota que a tu et convé. Si vols trobar que una dona adúltera ha de ser castigada lapidant-la fins a la mort, li trobaràs. I si vols una altra, que és el que a mi m'agrada més, un altre hadís, una altra anècdota, segons la qual, perdoni que m'estengui, però vull acabar. Segons una d'aquestes anècdotes, una dona es va presentar un dia davant del profeta i li va dir, enviat de Déu, he comès adulteri. I el profeta diu la narració que va seguir fent el que feia, no ens diu què feia, el que fora. La dona va insistir 3, 4 o 5 vegades. I al final el profeta de l'Islam li va dir, tens fills? I la dona va dir, sí, diu, doncs vés a cuidar-los. Per tant, no, aquí no hi ha lapidació ni pena de mort ni res. Mare, ets mare, cuida els seus fills. Però en trobaríem, segons els quals, narració, doncs haurien desterrat a ell un any fora de la tribu, diguem-ho així, i a ella morir lapidada. Per tant, has de triar el que vulguis, i en aquest cas jo no tinc dubte. Trio la paraula de Déu que està recollida a l'Alcorà, i Déu no lapida a ningú.
El nombre de partidaris que volen invocar la xaria augmenta. Això ens hauria de preocupar, senyora Bravo?
A mi em preocupa moltíssim, perquè la xaria és una mena d'entelèquia, si puc, avui ho explicaré a la presentació del llibre, perquè vostès hauran d'entendre que jo ara fa 3 anys que no em sembla que queda periodista al món, a Catalunya, que no em pregunti pel jihad, per què passa amb el pretès estat islàmic, i a mi ara també m'agrada canviar. Clar que preocupa, i jo responc, però avui, si puc, parlaré de la xaria. I diré, doncs, que és una mena d'entelèquia, que és com un xiclet, la xaria que diuen que regeix el Marroc no té res a veure, o molt poc, amb la que regeix Aràbia Saudí, o la que regeix a l'Afganistan, o a Brunei. És a dir, és el que qui té poder, sigui poder religiós o poder polític, quan li convé diu això és llei. I diu això és llei de Déu. Clar, bueno, ho dius tu perquè tens els tancs i la policia. O et donen una autoritat religiosa. Però això, el concepte de xaria és un concepte molt discutible, que jo el discuteixo totalment, només apareix una sola vegada a l'Alcorà, i significa el camí que porta, l'Alcorà diu, cap a l'abeurador, naturalment, com si fossis un camell o una camella, però és un sentit figurat, i per tant la xaria és el camí que porta al camí recte. El camí recte dependrà de què consideris tu recte i de què no, i a quin país visquis i en quines circumstàncies. Lamento allargar-me tant a cada resposta.
La vaig guiar, no es preocupi. Una altra cosa sorprenent que sí que voldria comentar i que explica el seu llibre és la teoria del fetus adormit. Ens en faria 5 cèntims?
5 i els que vulgui, perquè a mi em fa gràcia, i no me n'estic rient, però em recorda la meva situació personal. No he tingut mai cap fetus adormit. Aclareixo, que ningú pensi. La xaria de Marroc, la xaria de Marroc, és a dir, la pretesa llei islàmica de Marroc, recull una explicació segons la qual una parella es poden... Bueno, la dona pot quedar embarassada del seu marit, això sí, només del marit, I aquell fetus comença a desenvolupar-se i de cop es para, s'ha adormit. I clar, li hem de donar un termini. I a Marroc es diu 5 anys i a altres llocs 7 anys. O sigui, si al cap de 7 anys no ha sortit, allò no sortirà. Però pot sortir al cap de 5 anys o de 6 o de 7. Aleshores, això és molt avantatjós, si s'hi creu, perquè una dona que hagi estat casada i hagi enviudat o hagi sigut divorciada, si al cap de 3 anys dona a llum una criatura, doncs bé, me'l va encarregar el meu marit fa 3 anys. Això ben portat està molt bé, però que molt bé. El que passa que, clar, és que és difícilment creïble. És difícilment creïble, perdoni que em fiqui amb vostè, que ni crec que tingui estudis de medicina ni jo. Però alumnes que he tingut, que són metges o més específicament ginecòlegs, em diuen que això s'ha donat. No que s'adormi tot el fetus, eh? No dic això. Però pot haver-hi una dona que quedi embarassada de bessons, per exemple, i que per la circumstància que sigui, un es desenvolupi i l'altre no. I aquesta dona, potser al cap de 30 anys, o els que sigui, té un tumor, li obren el tumor per treure-li, a part del pus, apareixen unes dents o cabells, a mi no m'ha passat, com dic, eh? Però això mèdicament es podria donar. Ara, d'aquí a creure que te l'ha deixat encarregat el teu marit fa 5 anys, doncs a mi em costa de creure, i la majoria de musulmans crec que tampoc s'ho creuen, però pot ser un consol per algunes dones que es quedin embarassades i que no puguin trobar marit que reconegui haver-les embarassat. Poden dir.
Vostè afirma que l'Alcorà és un llibre favorable a la dona.
Sí.
Quan de vegades sentim certes declaracions d'alguns imams assegurant que es pot pagar a la dona, costa d'acceptar que això sigui així. Per què creu que ho és?
Doncs perquè jo sempre dic que, bé, primer, el llibre de l'Alcorà és favorable a la dona, que és la primera qüestió. Sempre he dit que tots els llibres sagrats, de la religió que sigui, s'han de llegir sencers. I, per tant, sí, a la sura 4, el capítol número 4, es troba un fragment que diu: si teniu por de que les vostres dones us desobeeixin amb unes teules i crideu-vos-hi l'atenció, deixeu-les soles al llit, és a dir, tingueu-les al dic sec, perdoni, jo sóc de poble i parlo més planerament, i tercer, pagueu-les. I ho diu. Si no, si es porten bé, deixeu-les en pau. Molt bé, tu et quedes, si vols, amb aquesta idea. Però si segueixes llegint l'Alcorà, arribaràs al capítol 38 i és un fragment molt bonic, al meu entendre, perquè parla d'un personatge que jueus i cristians n'han sentit parlar, que és el personatge de Job. En àrab, Ayub és la sura que es diu Ayub, el capítol que es diu Ayub, Job. Job és una persona, doncs, com a l'Antic Testament, a qui Déu el sotmet a tota mena de proves. Si em permet, li fa putades, les que vulgui, totes les que Déu vol. I el pobre Job va aguantant, va aguantant, va aguantant. Això és el que s'explica també en l'Antic Testament. Però en l'Alcorà sembla, dic sembla perquè no està explícit, s'ha d'endevinar. S'ha d'interpretar, i així s'ha interpretat. Sembla que la dona de Job finalment es va cansar de que el seu pobre home fora sotmès a tanta prova. I aleshores la dona de Job va fer un pacte amb el diable, dient: si aconsegueixes que Déu deixi en pau el meu home, jo t'entrego la meva ànima. Amb la qual cosa el mito de Goethe i de Faust se'n va una mica a Norris, perquè això ja passava, o ja se'n parlava la primera meitat del segle VII. Doncs molt bé, la dona pacta amb el diable i Déu deixa de molestar el senyor Job. I el senyor Job arriba un moment que se n'entera. I quan sap que la dona ha venut la seva ànima al diable, munta en còlera. Ho havia aguantat tot, però això no ho va poder aguantar. I va prometre, o jurar, donar-li 100 cops de fuet, 100 assots. Però, esclar, Job era una bona persona i una vegada ha dit això, se'n penedeix perquè ell no vol pagar la seva dona. I aleshores, això passa sovint a les religions, es fa baixar la vareta màgica, que és dir, una revelació nova, un trosset nou. I el trosset nou, que apareix aquesta sura 38, diu: Job agafa una branqueta de palla, un bri de palla, pega amb la teva dona amb aquest bri de palla 100 vegades i no cometràs perjuri. Està resolt el problema, perquè al meu poble, almenys, amb un bri de palla el que es fan són pessigolles.
D'acord.
T'agrada, eh?
Queda contestat. Escolti, falta una major democratització de l'islam, és a dir, més llibertat per la llibertat d'interpretació de què parlava ara fa un moment dels textos?
Jo precisament crec que l'islam ha tingut ha donat molta llibertat d'interpretació, cosa que no es pot dir del cristianisme medieval. Mm-hmm. La Bíblia no es tradueix a les llengües, com es deia, vernacles. A les vernacles fins al germà de Vicenç Ferrer. Mm-hmm. És a dir, que ens anem al segle XIV-XV. No, l'Alcorà pot i hauria de ser llegit i interpretat segons les llums que cada persona té. Mm-hmm. Altra cosa és l'obligatorietat que té cada persona de formar-se i tenir cada dia millor criteri i millors llums. Mm-hmm. I amb això jo no tinc res a dir. És un dels verbs que apareixen més del Corà. El verb pensar, no sé si ho he dit fa una mica. Ah, és que com que predico tot el dia, doncs ja no sé si ho he dit o no ho he dit.
Escolti'm, de vegades des del món catòlic se senten afirmacions com que l'islam necessita un concili Vaticà II, es diu. Una gran reforma, en definitiva. I estaria d'acord?
Estaria d'acord primer en que tingués una revolució francesa o una il·lustració. M'agradaria més des del punt de vista cívic. És a dir, no només concili Vaticà. El concili Vaticà II va ser un gran pas. I l'islam té, en aquests moments i fa anys, moltes persones desitjoses de fer aquest gran pas. El que passa és que hi ha una cosa que es diu diner. Uh-huh. I el que jo en dic el petroislam, que ja m'entenen, doncs aquests no són precisament partidaris de l'amplitud de mires, de la tolerància i de la democratització. Uh-huh. I per tant, el que ens arriba, les accions que ens arriben són les d'aquest islam tergiversat. Mentre que els bons musulmans, jo no he de repartir etiquetes de bons i dolents, però l'islam tolerant, l'islam obert, l'islam que podria haver tingut un concili, no té diners per exposar o per enxamplar les seves idees. En aquest cas, potser ho faig jo, però evidentment ho faig des de fora l'islam. I no tenen per què fer-me cas, els musulmans.
Lligat una mica amb això que deia ara, un dels problemes actuals de l'islam és la radicalització, almenys d'un percentatge reduït de creients, però que és real. Sí. Com explica l'aparició d'aquests grups radicals islàmics, uns talibans, per exemple?
Sí, per exemple, començo. Mm-hmm. Un percentatge reduït, ha dit vostè, sí. Jo dic molt reduït. Perquè que els mitjans de comunicació ens parlin d'uns quants, no hi posaré xifra, però segur que no arriben a un milió. Comparat amb 1.500 milions, doncs ja es veu que és molt reduït. Però, clar, els radicals que diu vostè són els que provoquen notícies. I els mitjans, el que voleu, són notícies. Per tant, un home o una dona que es comporti civilitzadament, perfectament, bueno, com moltíssima gent hi ha a l'islam, aquí al barri de Mataró, allà on sigui, siguin musulmans o no, doncs això queda silenciat. Per tant, el que veiem més és lo dolent. Deixi'm dir. Vostè ha parlat dels talibans. Uh-huh. Bé, jo, això nosaltres ara, almenys jo, no som massa partidaris de parlar de radicalització, perquè això de radicalització es pot aplicar a qualsevol pensament, sigui religiós o no, islàmic o no. Normalment, parlo en plural perquè ho vàrem decidir proposar al professor Miquel de Palza, el traductor de l'islam al català, de l'Alcorà al català, i ens hi vàrem pensar molt i vàrem decidir dir-ne islamismes. Simplement que alguns moviments islamistes tenen nom propi. Un és el dels talibans, alguns fins i tot han fet un pas més i ja deixen de ser islamistes i passen a ser terroristes. Aquí tindríem Al-Qaeda, aquí tindríem els membres del pretès estat islàmic. Mm-hmm. És a dir, que hi ha unes escales entre ser musulmà, cap problema, ser islamista, això hi ha alguna tergiversació, i fins i tot es pot fer un pas més i passar a fer de terrorista. I, evidentment, terrorisme i islam són dues paraules que no poden anar de costat. Mm-hmm. És impossible. Mm-hmm. Per llei de sentit comú, catolicisme i terrorisme no poden anar de costat.
Mm-hmm. Vostè ara fa un moment s'ha referit a estat islàmic, però vostè assegura que ni estat ni islàmic. Per què?
Sí, em farà explicar tot això, és llarguíssim.
Resumidament,
estat, que jo no sóc politòloga, és un pretès estat, en primer lloc, no reconegut per ningú, per cap altre estat. Per tant, ja és una pega. I jo la que més li feia, és que no tenia voluntat de tenir fronteres. I la cosa que defineix més un estat és on arriba. Ells no volien fronteres perquè es volien arribar a tot el món. Vale, s'ha demostrat que no, que afortunadament no hi arribaran. Ara, el que sí puc allargar-me és en què la paraula és el qualificatiu d'islàmic, jo no els hi puc donar. No perquè jo reparteixi patents, sinó perquè conec quina és la doctrina de l'islam i miro quina acció fan i dic que això no lliga. I, per tant, no actuen com a musulmans o com a la immensa majoria de musulmans creuen que s'ha d'actuar, que és seguint la doctrina de l'Alcorà. I quan convé, si convé, doncs agafar algun exemple de la sunna, que ja n'hem parlat, sí. I si convé molt també tirar mà de la xeria amb tota la precaució que això implica, perquè ja dic que la xeria és un concepte d'estira i arronsa i que no està en forma de llibre. Capítol primer, article 2, secció BC, és una entelèquia oral que cada un se la fa seva o la treu, la saca a colación, que dirien en castellà, quan convé. I, clar, si tu tens el poder, el que té obligació d'obeir ha de fer veure o ha d'acceptar la xaria, però la xaria és un concepte elàstic. Això del fetus adormit que vostè m'ha preguntat, sí. Vagi a Aràbia Saudita i expliqui'ls-hi. I veuran la pedra que li cau immediatament.
En fi, sí. Algunes persones han demanat la prohibició del seu llibre. Han assegurat que vostè justifica el terrorisme. Quina és la seva resposta?
Home, evidentment que no l'han llegit. Clar. I que si l'han llegit, doncs han vist una lletra darrere l'altra, però per llegir vol dir, en el meu entendre què és el que allà està escrit. No, a mi m'ha fet inclús gràcia.
Gràcia.
Pena. Pena i gràcia, també, perquè l'editor crec que està molt content, no ho sé, perquè l'editor deu haver venut molt. Però m'ha fet pensar una cosa. En general, tots diem, i tenim raó, que la ignorància és atrevida. Però ara jo he vist que quan critica encara és més atrevida. És que, de veritat, anava a parlar de l'argumentació que han fet servir aquests crítics i no li puc dir argumentació, perquè no hi ha arguments. Hi ha mala lectura. No, ganes d'entendre el que allà no es diu. Per tant, estic molt tranquil·la. Puc passar qualsevol inquisició.
Doncs queda dir, no tenim més temps. No tenim més temps. Estaríem parlant hores amb la Dolors Bramon, recordem, professora emèrita d'Estudis Àrabs Islàmics de la Universitat de Barcelona i autora del llibre L'Islam Avui, alguns aspectes controvertits que, com veiem...
Editorial Fragment.
Editorial Fragment.